Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dijous 26 de març del 2026, un dia cap i cua que comença amb molt de fred, però amb el cel serè. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quins valors tenim?
Temperatures baixes, temperatures relativament baixes. Ara mateix tenim 2 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 0 a Mieres, 1 grau positiu a Das, en tenim 3 a Ripoll, 4 graus els tenim, per exemple, a Camprodon, també a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 5 els tenim a Sant Pau de Segúries, també a Olot i a les Preses, 7 graus a Besalú i a Girona, 8 graus els tenim a Banyoles i Figueres i 9 a Roses.
Doncs anem a la previsió del temps de cara a les properes hores amb el vent com a gran protagonista, Dani Ramírez.
Dia de tramuntana, dia en el qual ja ha passat la petita pertorbació de la matinada, ha deixat 2-3 litres al Baix Empordà, per exemple, a l'Escala, i la tramuntana molt forta, 143 km per hora, Portbou, a la muntanya de Portbou, a 200 metres d'altitud, amb 5 graus de temperatura. S'ha notat molt la baixada a muntanya aquesta matinada, 7, 8, sota 0, a 2.400, 2.500 metres, però també ha glaçat algunes valls on han calmat el vent, que bé, doncs el vent no bufa tot arreu. Per exemple, a Olost, al Lluçanès, 2 sota 0, una temperatura que ha arribat a Olot als 3 graus, a Vic a 2 graus, i per tant l'ambient és una mica fred, però amb poca humitat, no hi ha boira, no hi ha boirina, un dia d'excel·lent visibilitat, un cel ben blau i pràcticament no hi haurà núvols, això sí, el torb al Pirineu, amb una ventada molt forta que es mantindrà tot el dia, també s'han soplat els 85-90 per hora a Roses, a Borrassà, a Figueres, o els 120 km per hora a l'embassament de Darnius-Boadella, una ventada també molt forta de tramuntana en aquest sector. Bé, doncs dia marcat per la tramuntana, per temporal marítim i precaució davant d'aquestes ventades que afectarien bàsicament l'Empordà, sobretot l'Alt Empordà, Pirineu Oriental. A la nit es manté potser no tan intens, però encara podria superar els 90-100 km per hora, i divendres també farà tramuntana demà, però segurament no tan intensa com les darreres hores. Demà també un dia de sol i de temperatura que tendeix a baixar a les valls i a mantenir-se a les muntanyes. Cal destacar que, per exemple, la temperatura mitjana ahir a 1.600 metres era de 10 graus i avui baixarem a 2 sota 0. Per tant, una baixada de més de 10 o 12 graus a alta muntanya al Pirineu es dotarà un ambient de ple hivern ara que ens trobem a les acaballes del mes de març. I el cap de setmana, en principi, puja una mica la temperatura, però farà fred, les nits amb glaçades, es mantindrà la tramuntana, que es pot reforçar de cara a diumenge, i entre dissabte i diumenge una mica de nevada cap a l'Alta Cerdanya, Principat d'Andorra i Torb, a la zona del Pirineu Oriental, petites nevades molt insignificants, però que podrien caure fins a 1.200 metres.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada d'aquest dijous, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 34 anys per la seva presumpta relació amb la mort d'un jove de 31 aquest cap de setmana passat al carrer Almogàvers d'Olot, al barri de Sant Miquel.
Els Mossos continuen investigant els fets que es van produir la matinada de diumenge quan uns veïns van alertar de la presència d'un noi estirat a terra davant del número 12 del carrer Almogàvers.
Avui també és notícia que l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres marxa de la Mancomunitat de la Vall del Llemenar.
L'alcalde Francesc Oliveres diu que vol desmarcar-se de les intencions d'alguns ajuntaments de la zona i d'associacions i grups veïnals contraris a l'ampliació de la carretera.
S'ha creat un moviment en contra de Sant Aniol. Sant Aniol, per treure's aquesta pressió de sobre, hem decidit democràticament de sortir de la Mancomunitat de la Vall del Llemenar. Però no de col·laborar amb els municipis de la Vall de Llémena. Els alcaldes ho saben perfectament, que Sant Aniol sempre col·laborarà amb ells, vol dir que això ja n'hem parlat, i ho sentint-ho molt, hem hagut de fer aquest pas per poder-nos defensar nosaltres individualment com a poble de la Garrotxa que som.
Més clar impossible, sempre en Francesc Oliveres. Després de les destrosses per la última ventada, Molló haurà d'aturar sine die el projecte de la comunitat energètica. L'Ajuntament ha quantificat en uns 200.000 euros els danys del vent al municipi per poder refer tota la instal·lació, posar de nou les plaques i cables que han volat i tornar a engegar el projecte. Així ens ho ha explicat l'alcalde del municipi, en Josep Comà.
Una part doncs, de plaques solars ha desaparegut, està doncs, pels voltants del poliesportiu. L'altra part de la instal·lació és
manté. Malauradament ja ha cablejat, tirat per tot arreu, per tant la instal·lació el que sí que sabem és que de moment no està produint res. Estàvem a punt de connectar a xarxa aquesta segona fase, que és la que corresponia a la comunitat energètica, és la que permetria, doncs, amb el que es produeix, restar a part de l'import de la factura, doncs, a una vintena de llars d'aquí del nucli de Molló. Això malauradament, doncs, ara quedarà parat.
El projecte de la xarxa de calor veïnal de Caralbs avança a bon ritme i l'Ajuntament confirma que l'hivern que ve ja estarà operativa.
A hores d'ara s'està construint l'edifici que albergarà dues calderes i el consistori vol que a llarg termini es puguin abastir totes les cases del nucli urbà.
Escoltem l'alcaldessa Imma Constant.
S'està construint l'edifici on hi hauran les calderes. Inicialment el projecte, diríem, que va sortir, que va guanyar l'empresa, diríem, Robau, que és la que executa aquesta xarxa de calor. Inicialment en aquest, hi havia una sola caldera, però a través d'una altra subvenció de la Diputació de Girona hem aconseguit la segona caldera per tancar el cercle, diríem, per poder tindre un bypass en el cas que hi hagi alguna problemàtica amb una d'elles.
La Garrotxa és la comarca gironina on més han crescut les intoxicacions per la falta de manteniment de les calderes.
En el que portem d'any, el SEM ha atès 24 persones, el doble de totes les que es van atendre durant tot l'any passat. Els experts senyalen que darrere d'aquesta situació hi ha una creixent pobresa energètica.
Escoltem un dels caps dels bombers de la regió d'emergències de Girona, Jordi Marquès.
Quan es produeix una intoxicació per monòxid, vindria a ser, doncs, una mala combustió que produeix aquesta caldera, sigui per manca de manteniment o perquè hi hagi, doncs, algun fet que produeixi, doncs, un mal funcionament d'aquesta caldera. També pot passar que s'utilitzin, com t'he comentat també, en temes de pobresa energètica, doncs, mecanismes que potser ja no haurien d'existir, però que malauradament, doncs, per aquesta pobresa energètica, doncs, s'han tornat a recuperar,
I de la pobresa energètica, les conseqüències de la guerra, perquè alguns empresaris del sector transports alerten de la pressió econòmica que estan patint per l'increment del cost del combustible.
Per exemple, en alguns casos exposen que en 15 dies han vist incrementat fins a un 12% el cost en carburant en els viatges. Pel que fa a les mesures anticrisi aprovades pel govern espanyol, ho veuen amb bons ulls, tot i que no les rebran fins d'aquí a uns 2 mesos, fet que els obliga a avançar ells la factura a preu de mercat.
Així ho ha explicat el gerent de Ripoll Trax, és en Joan Capdevila.
Aquest estrès de dir com revertirem aquest augment de costos que no els podem passar directament als nostres clients. Hi ha clients que ja tenim pautada aquesta variació amb els preus del combustible, que ja permeten, pues, anar-ho esmorteint amb el temps, i es pot fer una mica de previsió. Però és clar, anem a posar gasoil, com tots, i el paguem el dia 5 del mes següent, o el dia 10, posem per cas. Automàticament aquest desembols de diners que ens tocarà fer per moltes ajudes que tinguem no les veurem fins d'aquí uns mesos. Bé.
Durant el 2025 es van iniciar 176 habitatges a la Garrotxa. Són dades de l'Associació de Promotors de Catalunya.
En total se'n van acabar 130 i pel que fa a la compra-venda d'habitatges usats es va arribar als 184. En concret, a Olot hi va haver un augment gairebé del 40% pel que fa a habitatges iniciats i del 74% d'habitatges acabats. Es tracten d'unes xifres que es van presentar fa una setmana a Camprodon.
La primavera és l'estació de l'any on hi ha més alteracions de l'estat anímic. És un dels aspectes que ha destacat la psicòloga Iwa Espigoler, que ha detallat que ara arriba una època on, gràcies a que hi ha més hores de sol, les persones poden estar més felices. Però també hi ha un altre aspecte a destacar, com ens afecta el canvi d'hora, que, per cert, s'haurà de fer aquest cap de setmana. Us ho explicarem en el nostre informatiu en el segon tram horari. El dia en què anirem a la processó dels Dolors de Besalú, que omplirà de silenci i devoció els carrers de la Vila Comtal aquest divendres.
Documentada des del segle XVIII, la celebració tornarà a convertir Besalú en un espai de recolliment i tradició, amb elements tan característics com els manaies, els estaferms i el cant de la Salve, entre d'altres. Enguany també servirà d'homenatge a mossèn Miquel Oliveres i Coll, nou prior de la processó.
Escoltem a Josep Alagares, és secretari de la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú.
Déu només et parla quan estàs callat. Malauradament, avui en dia tenim molts assons, moltes fresses. Tenim fresses amb els mitjans de comunicació, amb les xarxes socials, amb el que passa al món, a la feina, sembla que no podem parar. I és molt important parar-se, estar en silenci i escoltar el que des de l'altre cantó, des d'un altre cantó, puguin voler dir. No?
La Diputació de Girona ha tret dues línies de subvencions per millorar els equipaments esportius de la demarcació.
Els ajuntaments tenen fins al pròxim 27 de març per presentar les seves sol·licituds per projectes de 20.000 a 50.000 euros. Es tracta d'una subvenció bianual, per tant serveix tant pel 2026 com el 2027.
Escoltem a Jordi Masquef, diputat d'Esports de la Diputació.
En aquesta convocatòria, que repeteixo que és bianual, per tant, atenció, no n'hi haurà una el 26 o el 27, sinó que ho concentrem tot en el 26.
Gairebé 600 alumnes de tercer de primària de les escoles de la Garrotxa han participat al Rodajoc a Olot.
Els participants han pogut compartir experiències amb altres alumnes d'altres centres i han jugat a jocs tradicionals durant el matí. A més, totes les activitats han estat dirigides per alumnes de l'Escola Pia.
Escoltem l'Aniol Sellabona, regidor d'Esports.
Ens sembla fantàstic a través d'aquesta dinàmica que avui ho comparteixen, però que també els serveix d'excusa per poder-ho treballar doncs, a les seves escoles. Va molt bé perquè aquests jocs perdurin, perquè són jocs que tenen aquesta mentalitat d'un joc cooperatiu on tothom ha de sumar esforços per aconseguir aquest objectiu final, i ens sembla que és una manera fantàstica de que ho descobreixin, perquè segurament doncs, a partir d'aquestes matinals, a partir d'aquestes experiències, molts d'ells els podran incorporar com a model de joc en hores del pati, per exemple, o quan es troben amb amics, amb amigues, i per tant doncs, pensem que és molt positiu que aquests jocs es puguin anar treballant i puguin perdurar.
30 segons de publicitat i entrem en matèria.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa. La teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes. 5
minuts més. Hi ha novetats sobre el cas del noi trobat assassinat aquest cap de setmana a Olot. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres dos homes de 18 i 34 anys per la seva possible relació amb la mort del jove de 31 aquest cap de setmana al carrer Almogàvers d'Olot, al barri de Sant Miquel. Els Mossos continuen investigant els fets que es van produir la matinada de diumenge, quan uns veïns van alertar de la presència d'un noi estirat al terra davant del número 12 del carrer Almogàvers.
El noi havia estat apunyalat per l'esquena i presentava ferides també a la clavícula. Abans, però, de les ganivetades havia rebut un fort cop a la cara. Quan van arribar al lloc dels fets, els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. El cos del jove de 31 anys i d'origen hondureny el van traslladar a l'Institut Anatòmic Forense de Girona, on se li va fer l'autòpsia. Mentrestant, els Mossos van iniciar una investigació per aclarir els fets. Un amic de la víctima va ser l'última persona que va parlar amb ell per telèfon, ja que havien previst trobar-se i no en sabia res. Les càmeres de seguretat de la zona van permetre saber que el noi havia anat de bars pel casc antic d'Olot abans de dirigir-se al domicili, davant del qual el van matar. Precisament les càmeres de seguretat van permetre no només veure el recorregut del noi, sinó també la presència d'un home preguntant a coneguts de la víctima. Els Mossos detenien ahir dos homes de 18 i 34 anys per la seva presumpta vinculació amb el crim. Els Mossos no descarten més detencions perquè la investigació continua oberta. La família de la víctima ha començat una col·lecta per repatriar el cos de la víctima a Honduras, país de procedència i on hi també resideix la seva mare.
Canviem totalment de qüestió, marxem ara cap a Sant Aniol de Finestres perquè l'Ajuntament marxa de la Mancomunitat de la Vall del Llémena. L'alcalde Francesc Oliveres diu clarament que vol desmarcar-se de les intencions d'alguns ajuntaments de la zona i d'associacions i grups veïnals contraris a l'ampliació de la carretera.
Aquesta setmana la plataforma veïnal per una carretera segura ha tornat a manifestar-se en contra del pas de camions de més de 16 metres. A la Vall del Llémena s'encén novament la polèmica en relació al que s'ha de fer o no amb la carretera i amb els camions que van a les empreses de Sant Aniol de Finestres.
Informa Gerard Puigdemont.
La carretera G531 a la Vall del Llémena continua generant discòrdia entre els partidaris de la seva ampliació i els partidaris de la limitació del pas de camions de més de 16 metres i contraris a l'ampliació. Aquesta setmana, membres de la plataforma veïnal per una carretera segura tornaven a tallar la via per reclamar que es compleixin els acords presos a la Mancomunitat de la Vall del Llémena de limitar el pas de camions durant les hores de pas del bus escolar, una demanda que ja van fer la tardor passada. Estretament lligat a aquesta qüestió, fa uns dies l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres va decidir abandonar la Mancomunitat de la Vall del Llémena. Cristian Tubau és portaveu de la plataforma veïnal per una carretera segura.
El més greu que acaba de passar fa molts pocs dies és que l'Ajuntament de Sant Aniol ha decidit desvincular-se de la Mancomunitat per tal de tenir les mans lliures i poder desdir-se dels acords i fer la seva... explicat literalment així. Nosaltres volem tenir les mans lliures, tot això és paper mullat, són paraules textuals escoltades en el ple. Tots els acords, incloent el del Parlament, són paper mullat segons aquestes institucions.
La Mancomunitat de la Vall del Llémena és un organisme que es va crear fa prop de dues dècades i que el conformen alcaldes, regidors i membres de l'oposició de Sant Aniol de Finestres, Sant Martí de Llémena, Canet d'Adri i Sant Gregori. Gràcies a aquest organisme, els quatre pobles han aconseguit millores en diversos serveis, en l'àmbit educatiu, de mobilitat, de salut, dinamització del territori i difusió turística. L'alcalde de Sant Aniol, Francesc Oliveres, va ser un dels promotors de la Mancomunitat.
S'ha creat un moviment en contra de Sant Aniol. Sant Aniol, per treure's aquesta pressió de sobre, hem decidit democràticament de sortir de la Mancomunitat de la Vall de Llémena, però no de col·laborar amb els municipis de la Vall de Llémena. Els alcaldes ho saben perfectament, que Sant Aniol sempre col·laborarà amb ells, vull dir que això ja n'hem parlat, i ho sentim-ho molt, hem hagut de fer aquest pas per poder-nos defensar nosaltres individualment com a poble de la Garrotxa que som. Però no volem que la Mancomunitat s'hagi convertit en un pont per anar contra Sant Aniol, senzillament per això.
Segons l'alcalde de Sant Aniol, la mateixa oposició del seu poble i algunes associacions i plataformes de la Vall del Llémena van en contra dels interessos del municipi.
Sembla ser que, per aquesta associació, l'Ajuntament 4 regidors, bueno, de l'alcalde i 3 regidors, no són suficients per governar un poble, però suposo que no tenen clar que aquests 4 regidors són els que ha elegit el poble perquè el governin i decideixin el que és bo i el que no. Aquests regidors i aquests alcaldes sempre han potenciat aquí que sigui un poble que hi hagi feina, que es desenvolupi, que sigui un poble net, arreglat, amb depuradora, que les empreses compleixin les seves comeses, que tothom funcioni i que doni vida, que sigui un poble viu. Una mica més avall sembla que aquesta no és la intenció.
Des de l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres asseguren que han pogut veure un projecte que ha fet la Generalitat de millora de part de la carretera, concretament el tram que va de l'encreuament de Canet d'Adri fins al trencant que porta a les Encies i a les Planes. Vist per sobre, l'alcalde de Sant Aniol veu amb bons ulls el projecte i assegura que seria un bon pas per acabar tenint una carretera ampla, segura i actualitzada a les necessitats empresarials i socials del moment. Unes millores que, d'altra banda, fa anys que reclamen, donada la difícil convivència que hi ha entre camions de gran tonatge, vehicles, motos, busos, bicicletes i vehicles agrícoles.
A Molló, després de les destrosses per la última bandada, haurà d'aturar-se sine die el projecte de la comunitat energètica.
L'Ajuntament ha quantificat en uns 200.000 euros els danys del vent al municipi per poder refer tota la instal·lació, posar de nou les plaques i cables que han volat i tornar a engegar el projecte.
És una crònica de Guido Sengerotti.
L'escena al voltant de la pista poliesportiva coberta de Molló després de la ventada era esfereïdora. Plaques solars, cablejat i trossos de Porexpan escampats pels terrenys annexos a l'equipament, distribuïts com una ferralla que passarà a ser simple brossa. Aquesta destrossa fa que el projecte de comunitat energètica del municipi, que havia de beneficiar a una vintena de famílies, quedi completament aturat. Ho explica Josep Coma, alcalde de Molló.
Una part de plaques solars ha desaparegut, està pels voltants del poliesportiu. L'altra part de la instal·lació es manté. Malauradament hi ha cablejat tirat per tot arreu, per tant la instal·lació el que sí que sabem és que de moment no està produint res. Estàvem a punt de connectar a xarxa aquesta segona fase, que és la que corresponia a la comunitat energètica, és la que permetria amb el que es produeix restar a part de l'import de la factura a una vintena de llars d'aquí del nucli de Molló. Això malauradament ara quedarà parat.
La desgràcia arriba en un moment clau per al projecte. Després de mesos amb la instal·lació feta i sense funcionar a causa de la burocràcia, s'havia rebut l'okay d'Endesa per connectar les plaques a la xarxa i que els veïns poguessin començar a estalviar en la seva factura de la llum. Això no passarà a curt termini i l'Ajuntament preveu que passin mesos abans que tot pugui tornar a estar a punt.
Tindrem ara aquesta comunitat energètica que estàvem a punt que ja funcionés, ara segurament no té data de restabliment, calculem que ben bé se'n pot anar amb el termini d'un any. que quedarem parats per poder reposar tota aquesta infraestructura, que tot torni a funcionar i poder doncs recuperar aquesta idea d'aquesta comunitat energètica.
Des del consistori ja s'han començat els tràmits per demanar ajuda i per engegar la reconstrucció.
En canvi, a Caralps tenen més sort. El projecte de la xarxa de calor veïnal avança a bon ritme i l'Ajuntament confirma que l'hivern que ve ja estarà del tot operativa.
A hores d'ara s'està construint l'edifici que albergarà dues calderes i el consistori vol que a llarg termini es puguin abastir totes les cases del nucli urbà.
Ja fa un temps que l'Ajuntament de Caralps va engegar un projecte ambiciós per construir una xarxa de calor al poble. El projecte compta amb un pressupost de 806.000 euros i inicialment es preveia amb una sola caldera, però gràcies a una subvenció s'ha aconseguit que se'n pugui instal·lar una de segona de secundària per si hi ha incidències. A hores d'ara ja estan en marxa els treballs per construir l'edifici que els acollirà. Ho explica Imma Constants, alcaldessa de Caralps.
S'està construint l'edifici on hi hauran les calderes. Inicialment el projecte, diríem, que va sortir, que va guanyar l'empresa, diríem, Robau, que és la que executa aquesta xarxa de calor. Inicialment hi havia una sola caldera, però a través d'una altra subvenció de la Diputació de Girona hem aconseguit la segona caldera per tancar el cercle, diríem, per poder tindre un bypass en el cas que hi hagi alguna problemàtica amb una d'elles. Per tant, estem ara executant en fase d'execució i esperem, diríem, que amb tota seguretat l'hivern que ve ja la puguem utilitzar.
L'objectiu a llarg termini del projecte és abastir totes les cases del nucli urbà amb l'energia tèrmica renovable generada a través d'aquesta xarxa, amb tres ramals. De moment només hi ha prevista la construcció d'un d'aquests ramals, el del carrer del Pla, que permetrà abastir diversos edificis municipals i fins a 26 habitatges i activitats econòmiques del poble. En les obres del carrer del Pla s'aprofitarà per renovar les canonades també dels serveis i dels subministraments, en uns treballs que tindran un cost superior als 200.000 euros. Es preveu que passada la Setmana Santa comencin les obres per posar en solfa tota l'estructura de la xarxa de calor i connectar-la als edificis municipals i habitatges que se'n beneficiaran.
Són les 8 i 21. Avui també hem sabut que la Garrotxa és la comarca gironina on més ha crescut les intoxicacions per la falta de manteniment de les calderes. En el que portem d'any, el SEM ha atès 24 persones, el doble de totes les que es van atendre durant tot l'any passat. Els experts assenyalen que al darrere d'aquesta situació hi ha una creixent pobresa energètica.
Les intoxicacions per monòxid de carboni han augmentat aquest hivern a les comarques de Girona. Professionals dels serveis d'emergències mèdiques i dels bombers, que sovint intervenen conjuntament en aquests casos, apunten com a principals causes el mal manteniment de les calderes i l'impacte de la pobresa energètica, que fa que moltes llars acabin recorrent a sistemes de calefacció antics i poc segurs, com brasers o estufes catalítiques. També destaquen com a factor determinant una temporada amb més dies de fred que l'anterior. Un dels caps de bombers de la regió d'emergències de Girona és Jordi Marquès.
Quan es produeix una intoxicació per monòxid, vindria a ser doncs una mala combustió que produeix aquesta caldera, sigui per manca de manteniment o perquè hi hagi doncs algun fet que produeixi doncs un mal funcionament d'aquesta caldera. També pot passar que s'utilitzin, com t'he comentat també, en temes de pobresa energètica, doncs, mecanismes que potser ja no haurien d'existir, però que malauradament doncs, per aquesta pobresa energètica doncs, s'han tornat a recuperar, eh?
El cos ha detectat que la majoria de les trucades arriben cap a les 2 o 3 de la matinada, quan les persones han estat exposades durant hores al gas i comencen a notar els primers símptomes. Sovint, a més, no es tracten de casos aïllats, sinó que afecten tot un nucli familiar. Els efectes poden ser especialment perillosos perquè sovint passen desapercebuts. Marquès alerta que es tracta de situacions greus.
No, són greus, evidentment, perquè no te'n vas adonant i es va consumint o es va eliminant l'oxigen que hi ha en aquell ambient, per tant tu cada vegada tens menys oxigen per respirar i com que és d'una manera molt, molt suau, molt lenta, ho pots notar amb una freqüència cardíaca doncs, que augmenta, una hiperventilació i una sensació de mareig. Són signes que poden fer pensar doncs, que està produint-se alguna cosa estranya, tot i que l'aparent normalitat sembli que hi hagi una aparent normalitat, per dir-ho d'alguna manera.
En el que portem d'any, hi ha hagut 24 persones ateses, molt per sobre que la dotzena atesa durant el 2024. Altres zones com la Selva i el Ripollès presenten augments moderats, mentre que al Baix Empordà el nombre de persones ateses per intoxicacions ha disminuït.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Anem als esports. La Diputació de Girona ha tret dues línies de subvenció per millores als equipaments esportius de la demarcació. En té tots els detalls en Martí Palau.
Els ajuntaments de la comarca tenen fins al 27 de març per presentar-se les línies de subvenció per remodelar equipaments esportius que ha llançat la Diputació de Girona. Són dues línies, la 3, amb un màxim de 20.000 euros de pressupost, i la 4, amb un màxim de 50.000. La primera està pensada per la rehabilitació de vestidors, graderies o millores en l'accessibilitat dels equipaments, mentre la segona està enfocada en canvi de paviments de piscines, pavellons i gespes artificials, entre d'altres. La Diputació ha decidit enguany que sigui una subvenció bianual i flexibilitzar els requisits perquè els ajuntaments tinguin marge de maniobra. Parla Jordi Masquef, diputat d'Esports de la Diputació de Girona.
Per aquesta, en aquesta convocatòria, que repeteixo que és bianual, atenció, no n'hi haurà una el 26 o el 27, sinó que ho concentrem tot en el 26, i ho fem bàsicament perquè els ajuntaments puguin tenir més previsió, no només a l'hora de fer la sol·licitud, sinó també a l'hora de fer l'hipotètic projecte, a l'hora d'executar i a l'hora de justificar, que això és importantíssim, i hi ha una dotació pressupostària d'1.100.000 euros.
Aquestes línies sempre tenen molt bona resposta entre els ajuntaments, que detecten mancances en els seus equipaments esportius i s'hi acullen. Són crèdits que funcionen via bestreta, és a dir, que els ajuntaments poden disposar del crèdit de manera anticipada i llavors han de justificar la despesa un cop acabades les actuacions. Fins ara es treballava amb bestretes del 100%, ara són més baixes, però superiors al 50%.
En les convocatòries podeu tenir els criteris de puntuació de cada una de les convocatòries, bàsicament per habitants, bàsicament per esportistes, per utilització, també per criteris per fomentar, per exemple, l'esport inclusiu o l'esport femení. Per tant, d'aquí surten un llistat i d'aquesta manera s'atenen en ordre de, no en ordre d'arribada, sinó en ordre de puntuació. Què ens hem trobat els últims anys? Doncs ens hem trobat que l'acceptació és tan gran que hem hagut d'ampliar crèdits.
Ara la pilota és a la teulada dels ajuntaments, que tenen fins al divendres 27 de març per presentar les peticions a la Diputació de Girona. Posteriorment s'estudiaran totes les sol·licituds i es concediran els crèdits segons prioritat de les actuacions.
Aquesta Setmana Santa, els petits enginyers tenen grans idees. Vine al Casal de Robòtica d'Innova Didàctic, del 30 de març al 2 d'abril. Cada dia, de les 9 del matí a la 1 del migdia, descobriràs les possibilitats que poden desenvolupar. Inscriu-los a innovadidàctic.cat o al telèfon 972 27 39 81. Ah, i si són germans, hi haurà un 5% de descompte per persona. Aquesta Setmana Santa ens trobem a Innova Didàctic. Grans idees per a petits enginyers.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872 200 555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
Fa 22 anys que al Racó de la Llum escoltem, assessorem i cuidem cada detall perquè tu et sentis bé, avui i cada dia. Productes naturals i ecològics, triats amb criteri, experiència i molta dedicació. Perquè al Racó de la Llum, el més important, ets tu. Racó de la Llum, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs al Mercat d'Olot o al WhatsApp 669 72 77 08. El Racó de la Llum. 22 anys al vostre costat.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra. 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura? A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portavicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances! El 28 de març arriba l'UBIC Fest, la jornada de portes obertes de l'UBIC convertida en un festival. Coneixeràs tots els graus i cicles, rebràs orientació universitària i visitaràs totes les instal·lacions de la universitat. Inscriu-t'hi ja a ubic.cat/jpopresencial. El dissabte 28 de març vine a l'UBIC Fest, unes portes obertes que et faran vibrar.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Sembla ser que una, per segons per aquesta associació l'Ajuntament, quatre regidors, bueno, l'alcalde i tres regidors no són suficients per governar un poble, però suposo que no tenen clar que aquests quatre regidors són els que ha elegit el poble perquè el governin i decideixin el que és bo.
És l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, és en Francesc Oliveres, que anuncia oficialment que l'Ajuntament del seu poble marxa de la Mancomunitat de la Vall del Llémena.
S'ha creat un moviment en contra de Sant Aniol. Sant Aniol, per treure's aquesta pressió de sobre, hem decidit democràticament de sortir de la Mancomunitat de la Vall de Llémena.
Vol desmarcar-se de les intencions d'alguns ajuntaments de la zona, associacions i grups veïnals contraris a l'ampliació de la carretera.
Aquesta setmana, la plataforma veïnal per una carretera segura ha tornat a manifestar-se en contra del pas de camions de més de 16 metres.
Tenim novetats sobre el crim d'Olot aquest cap de setmana. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres dos homes de 18 i 34 anys per la seva possible relació amb la mort del jove assassinat al carrer Almogàvers d'Olot, al barri de Sant Miquel.
Els Mossos continuen investigant els fets i no es descarta més detencions.
Després de les destrosses per la darrera ventada, Molló haurà d'aturar sine die el projecte de la comunitat energètica.
L'Ajuntament ha quantificat en uns 200.000 euros els danys del vent al municipi per poder refer tota la instal·lació, posar de nou les plaques i cables que han volat i tornar a engegar el projecte.
Ho lamenta l'alcalde Josep Coma.
Una part de plaques solars ha desaparegut, està pels voltants del poliesportiu. L'altra part de la instal·lació es manté. Malauradament hi ha cablejat tirat per tot arreu, per tant la instal·lació el que sí que sabem és que de moment no està produint res. Estàvem a punt de connectar a xarxa aquesta segona fase, que és la que corresponia a la comunitat energètica, és la que permetria amb el que es produeix restar a part de l'import de la factura a una vintena de llars d'aquí del nucli de Molló. Això malauradament ara quedarà parat.
El projecte de la xarxa de calor veïnal de Caralps mentrestant avança a bon ritme i l'Ajuntament confirma que l'hivern que ve ja estarà del tot operativa.
A hores d'ara s'està construint l'edifici que albergarà dues calderes i el consistori vol que a llarg termini es puguin abastir totes les cases del nucli urbà.
Ho ha confirmat l'alcaldessa Imma Constans.
S'està construint l'edifici on hi hauran les calderes. Inicialment el projecte, diríem, que va sortir, que va guanyar l'empresa, diríem, Robau, que és la que executa aquesta xarxa de calor. Inicialment hi havia una sola caldera, però a través d'una altra subvenció de la Diputació de Girona hem aconseguit la segona caldera per tancar el cercle, diríem, per poder tindre un bypass en el cas que hi hagi alguna problemàtica amb una d'elles. Per tant, estem ara executant, en fase d'execució, i esperem, diríem, que amb tota seguretat l'hivern que ve ja la puguem utilitzar.
Avui també hem sabut que la Garrotxa és la comarca gironina on més han crescut les intoxicacions per la falta de manteniment de les calderes.
En el que portem d'any, el SEM ha atès 24 persones, el doble de totes les que es van atendre durant l'any passat. Els experts assenyalen que darrere d'aquesta situació hi ha una creixent pobresa energètica.
N'hem parlat amb Jordi Marquès, és el cap de la regió d'emergències de Girona.
Quan es produeix una intoxicació per monòxid, vindria a ser una mala combustió que produeix aquesta caldera, sigui per manca de manteniment o perquè hi hagi algun fet que produeixi un mal funcionament d'aquesta caldera. També pot passar que s'utilitzin, com t'he comentat també, en temes de pobresa energètica, mecanismes que potser ja no haurien d'existir, però que malauradament per aquesta pobresa energètica s'han tornat a recuperar.
Com per exemple els brasers. Temes que tractarem a partir d'ara, alguns empresaris del sector transports alerten de la pressió econòmica que estan patint per l'increment en el cost del combustible.
Per exemple, en algun cas exposen que en 15 dies han vist incrementat fins a un 12% el cost en carburant en els viatges.
Durant el 25 es van iniciar 176 habitatges a la Garrotxa, són dades de l'Associació de Promotors de Catalunya.
En total, setmana que va ser 30 i pel que fa a la compra-venda d'habitatges usats es va arribar als 184.
Com portes el canvi d'hora, Aniol? T'afecta?
Sí, m'afecta bastant.
T'afecta?
Sí.
Doncs aquest diumenge toca canviar l'hora i a les dues seran les 3.
Això vol dir que en aquest canvi tocarà dormir una hora menys.
Doncs sí, i això té un efecte directe sobre la salut de les persones. Van més enllà els efectes perquè hi ha qui s'hi adapta doncs d'una forma més fàcil i hi ha qui ho porta d'una manera més complicada. Aquest cap de setmana també podem dir que ja comencen els actes pròpiament dits de la Setmana Santa. La processó dels Dolors de Besalú omplirà de silenci i devoció els carrers de la Vila Comtal aquest divendres.
Documentada des del segle XVIII, la celebració tornarà a convertir Besalú en un espai de recolliment i tradició.
I avui hem de felicitar l'Atena Busquets perquè rebrà el Premi Honorífic Gonzalo Pérez d'Oleguer en el marc dels Premis de la Crítica per la seva trajectòria.
Concretament li valoren els anys de gestió i difusió de les arts escèniques.
En esports, la Diputació de Girona treu dues línies de subvencions per millores en equipaments esportius de la demarcació.
Els ajuntaments tenen fins al pròxim 27 de març per presentar les seves sol·licituds per projectes de 20.000 a 50.000 euros.
Gairebé 600 alumnes de tercer de primària de les escoles de la Garrotxa participen al Rodajoc d'Olot.
Els participants han pogut compartir experiències amb altres alumnes d'altres centres i han jugat a jocs tradicionals durant tot el matí.
La marxa popular de Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb serà més inclusiva que mai.
A més, des de fa anys hi haurà dues opcions, la curta de 8 quilòmetres i la llarga de poc més de 13.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
A Catalunya, Espanya i el món, avui molt pendents del que passarà al Congrés dels Diputats, el decret anticrisi arriba avui al Congrés amb el suport ja plenament garantit.
Junts salva les mesures econòmiques derivades de la guerra a canvi del suport de Sánchez a una iniciativa seva per als autònoms, però veta el decret dels lloguers.
L'habitatge s'emporta més del 30% dels ingressos dels gironins i el govern reconeix una pressió turística molt elevada.
L'informe social també revela desigualtats de fins a 76 punts a la ciutat de Girona, depenent del barri on es viu.
Desallotjades 126 persones que malvivien al macroassentament de la Sagrera a Barcelona.
L'Ajuntament de Barcelona ha justificat el desallotjament per un informe dels bombers que alertava d'un risc molt greu i imminent a aquest assentament en uns terrenys de DIF.
Han interromput la circulació a l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou per una incidència a la senyalització de Llançà.
Renfe treballa per oferir un servei de transport alternatiu per carretera.
Mor un submarinista a la zona del far de Sarnella, al port de la Selva.
La víctima hauria patit una parada cardiorrespiratòria.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Dia de tramuntana, dia en el qual ja ha passat la petita pertorbació de la matinada, ha deixat 2-3 litres al Baix Empordà, per exemple, a l'Escala, i la tramuntana molt forta, 143 km per hora, Portbou, a la muntanya de Portbou, a 200 metres d'altitud, amb 5 graus de temperatura. S'ha notat molt la baixada a muntanya aquesta matinada, 7-8 sota zero, a 2.400, 2.500 metres, però també ha glaçat algunes valls on han calmat el vent, que bé, doncs el vent no bufa tot arreu. Per exemple, a Olot, al Lluçanès, 2 sota 0, una temperatura que ha arribat a Olot als 3 graus, a Vic a 2 graus, i per tant l'ambient és una mica fred, però amb poca humitat, no hi ha boira, no hi ha boirina, un dia d'excel·lent visibilitat, un cel ben blau i pràcticament no hi haurà núvols, això sí, el torb al Pirineu amb una ventada molt forta que es mantindrà tot el dia, també s'han soprat els 85-90 per hora a Roses, a Borrassà, a Figueres, o als 120 km per hora a l'embassament de Darnius-Boadella, una ventada també molt forta de tramuntana en aquest sector. Bé, doncs dia marcat per la tramuntana, per temporal marítim i precaució davant d'aquestes ventades que afectarien bàsicament l'Empordà, sobretot l'Alt Empordà, Pirineu Oriental. A la nit es manté potser no tan intens, però encara podria superar els 90-100 km per hora, i divendres també farà tramuntana demà, però segurament no tan intensa com les darreres hores. Demà també un dia de sol i de temperatura que tendeix a baixar a les valls i a mantenir-se a les muntanyes. Cal destacar que, per exemple, la temperatura mitjana ahir a 1.600 metres era de 10 graus i avui baixarem a 2 sota 0. Per tant, una baixada de més de 10 o 12 graus a alta muntanya al Pirineu es notarà un ambient de ple hivern ara que ens trobem a les acaballes del mes de març. I el cap de setmana, en principi, puja una mica la temperatura, però farà fred, les nits amb glaçades, es mantindrà la tramuntana, que es pot reforçar de cara a diumenge, i entre dissabte i diumenge una mica de nevada cap a l'Alta Cerdanya, Principat d'Andorra i Torb, a la zona del Pirineu Oriental, petites nevades molt insignificants, però que podrien caure fins a 1.200 metres.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
Bé, ja sabeu que l'energia, els combustibles estan al darrere d'aquesta guerra que està afectant l'Orient Mitjà. Una guerra que al cap i a la fi acabem pagant tots a través doncs, de les nostres butxaques. Alguns empresaris del sector transports han alertat de la pressió econòmica que estan patint per l'increment en el cost del combustible. Per exemple, en algun cas exposen que en 15 dies han vist incrementat fins a un 12% el cost en carburant en els viatges. Pel que fa a les mesures anticrisi aprovades pel govern espanyol aquesta setmana, ho veuen amb bons ulls, tot i que no les rebran fins d'aquí a uns 2 mesos, fet que els obliga a avançar ells mateixos la factura al preu del mercat. Ens ho explica tot plegat la Laura Segú.
L'increment en el preu del combustible aquests dies també està afectant el dia a dia de les empreses i les seves previsions. En el cas de Ripoll Trax exposen que en aquests 15 dies els ha pujat entre un 10 i el 12% el cost dels viatges i que l'increment en la despesa de carburants no és tan senzill de revertir en el client, sobretot en una comarca com la del Ripollès. També posa, per exemple, abans aquest augment en el preu del combustible, si amb 900 euros abans hi cabien 700 litres, ara amb 900 euros tan sols 400. Joan Catavila, gerent de Ripoll Trax.
Aquest estrès de dir com revertirem aquest augment de costos que no els podem passar directament als nostres clients. Hi ha clients que ja tenim pautada aquesta variació amb els preus del combustible, que ja permeten pues, anar-ho esmorteint amb el temps i es pot fer una mica de previsió, però és clar, anem a posar gasoil, com tots, i el paguem el dia 5 del mes següent, o el dia 10, posem per cas. Automàticament aquest desembols de diners que ens tocarà fer per moltes ajudes que tinguem no les veurem fins d'aquí uns mesos. Bé, a les empreses del Ripollès intentem doncs, aguantar tant com podem aquest traspàs d'això, negociem amb totes per veure si podem arribar a uns acords i que no sigui tan dur per tots.
Pel que fa a les ajudes previstes pel govern de rebaixar l'IVA, des d'aquesta empresa asseguren que per l'experiència anterior tardaran fins a uns 2 mesos en rebre-les. Mentrestant, hauran de continuar abonant les factures al preu de mercat.
No les veurem fins d'aquí un mes i mig, fins 2 mesos, però és clar, torno a dir, ja haurem pagat unes quantes factures de gasoil.
Les mesures anticrisi aprovades pel govern de Sánchez es van començar a aplicar diumenge i mobilitzaran uns 5.000 milions d'euros. El pla inclou rebaixes fiscals en energia i carburants i ajuts directes als sectors més afectats, entre d'altres. En el cas del carburant, la reducció pot suposar fins a 30 cèntims per litre.
Aquest diumenge és el moment de canviar l'hora. La matinada de dissabte, diumenge, no ho perdem de vista. Recordeu que quan siguin les dues, seran realment les tres. Això vol dir que amb aquest canvi tocarà dormir una hora menys. Els efectes, però, van més enllà d'això, i mentre hi ha qui s'adapta de seguida, hi ha qui per l'adaptació s'allarga fins a més d'un mes. Un dels consells aquesta setmana, anar a dormir 10 minuts abans, perquè el nostre cos es vagi adaptant mica en mica a la nova situació. Ens ho explica la Paula Sayago.
Aquest diumenge tornem a avançar els rellotges una hora més, i això significa que quan siguin les dues passaran a ser les tres. És a dir, aquesta vegada toca dormir una hora menys. Efectes pràctics, són pocs minuts els que suposa moure la corona dels rellotges, però per al nostre cervell pot ser un canvi una mica més llarg. Els psicòlegs calculen que per adaptar-se es poden necessitar hores, dies, setmanes o fins i tot un mes. Però això per què? Ens ho respon l'Edna Gravalosa, que és psicòloga.
El nostre cos funciona amb el ritme circadià, que això és en funció de la llum solar, de les rutines, de l'activitat física. Clar, el trencar, per molt que tu moguis el rellotge una hora, el nostre cos necessita més temps per adaptar-se a aquest nou ritme.
Les hores de son juguen un paper clau a l'adaptació del cos al canvi horari.
Aquesta setmana que tenim ara per davant, intentar anar a dormir cada dia una mica més, 5-10 minuts més d'hora. Això fa que el nostre cos a poc a poc es vagi acostumant. Aprofitar el sol del matí és molt important perquè el nostre cervell detecti que és de dia. A la nit intentar evitar totes les pantalles que puguem perquè el nostre cos no es pensi que és de dia.
En general, el sol també contribueix a la salut, però davant dels dos canvis d'hores marcats a l'any caldria valorar què va millor, més hores de sol o un únic horari.
A vegades s'ha de valorar si el canvi que suposa anar canviant d'hora cada X temps és beneficiós o no en comparació al benefici de les hores extres de sol que puguem tenir. Però això ja és personal, que potser el d'ara és com una mica més fàcil per la majoria de gent, perquè a més l'altre també a la tardor, que les tardors solen costar més, les primaveres animen una mica més. Em dona aquesta sensació, passa que realment cada persona és un món.
Serà l'últim canvi d'horari? Els comitès d'experts del govern espanyol i la Comissió Europea continuen estudiant els efectes que podria tenir suspendre'l, però encara hi ha sobre la taula el dilema de si s'aboleixen i, si és així, quin horari es fixarà per sempre, el d'hivern o el d'estiu?
Són 3:15 i 1 minut. Hi ha algú que aquests dies és especialment feliç perquè ha publicat la seva segona novel·la. Estem parlant d'en Xavier Zanuí, de Sant Pau de Segúries, que presenta Qui et farà costat. Xavier, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joel.
Què suposa per tu doncs haver publicat aquesta segona novel·la que aprofundeix especialment en el món dels sentiments?
Doncs sí, tu ho has dit, molt feliç. Molt content que tots aquests personatges que tenia al meu cap i que vaig traspassar al paper puguin donar-se a conèixer, puguin sortir, i també, com m'ho he passat jo, s'ho pugui passar a la gent que em llegeixi.
D'on ve l'afició per escriure d'en Xavier?
Doncs mai havia escrit res fins que un dia em van regalar un curs d'escriptura i em va agafar el coquet aquest de voler explicar històries, de voler inventar personatges i voler transmetre emocions.
Tu descrius en el llibre que és una història de descobriment, d'amor, d'amistat a la Barcelona postolímpica, amb els darrers anys del Molino, el mític teatre del Paral·lel de Teló de Fons. Una mica, amb tota aquesta amalgama d'escenaris, de què tracta la novel·la? Una mica, com ens l'hem d'imaginar, sense fer spoilers?
Sense fer spoilers, és complicat això, eh? La novel·la comença amb un mal moment d'un noi d'uns 20-21 anys en un poble de muntanya, en un poble rural del Ripollès. No es diu cap poble en concret, però pot ser qualsevol persona que visqui en aquestes contrades, que en un mal moment i una baralla familiar, una pèrdua, decideix marxar de Barcelona per no fer-se més mal i no fer més mal als qui l'envolten, i decideix marxar per trobar-se ell mateix, per descobrir-se i per teixir una nova xarxa en què ell se senti bé. I arriba a Barcelona, en una Barcelona preolímpica, una Barcelona totalment desconeguda per ell, en què ha de començar a fer-se valer, a descobrir-se i acceptar-se també. I aquí comença una història d'amistat amb una vedet del Molino.
Amb una vedet del Molino, ni més ni menys. O sigui, és la història, diguem-ne, com deia la cançó dels Small Town Boy dels anys 80, una història d'un noi de províncies que se'n va a la gran ciutat a la recerca, doncs, de poder ser feliç, no?, en certa manera.
Sí, tal qual. De poder ser feliç, de descobrir-se i de viure tal com és i sentir tal com és.
Hi ha algun element autobiogràfic per aquí al mig o no?
No, per sort no hi ha cap element autobiogràfic. No és la meva història, encara que per edat i per trajectòria personal jo també vaig marxar del Ripollès i també vaig marxar cap a Barcelona i també m'he fet la meva vida a Barcelona, però totes les penes i tota la situació que viu el Xesc, que és el protagonista de la novel·la, no sóc jo, ni m'ha passat per sort res semblant.
Xavier, tu ara estàs amb aquesta segona novel·la, en tens més en cartera?
Aquesta és la segona novel·la, la primera va ser El mariner de Sant Pau, que era un homenatge al poble de Sant Pau. Tinc també una obra de teatre publicada, també de temàtica LGTBI, i tinc coses escrites, tinc coses que s'estan movent, i és un mercat molt difícil. Soc un escriptor desconegut, si és que em puc dir escriptor, però desconegut sí que ho soc, i a poc a poc intentarem anar traient més coses.
Doncs qui et farà costat, de Xavier Zanuí, ja a les llibreries. Gràcies, Xavier, una abraçada molt gran i que vagi molt bé aquest Sant Jordi, que serà un gran moment per presentar-la. Aquests dies sabem que estàs fent diversos bolos, doncs escolta, que hi hagi molta sort i seguim en contacte. Una abraçada gran, bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, merci.
Sens dubte parlarem molt de llibres de cara a les properes setmanes, però ara ens hem de focalitzar cap a la Setmana Santa, perquè la processó dels Dolors de Besalú omplirà de silenci i devoció els carrers de la Vila Comtal aquest divendres. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Aquest divendres Besalú tornarà a viure un dels moments més especials de l'any amb la processó dels Dolors. Documentada des del 1717, convertirà un any més els carrers medievals del poble en un escenari de respecte, recolliment i molta devoció. Quan es fa fosc, els carrers de la Vila Comtal es transformen, les passes ressonen, les llums són tènues i l'ambient convida al respecte. Aquí, el silenci no és un detall, és el gran protagonista. Ho explica Josep Lagares, secretari de la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú.
Déu només et parla quan estàs callat. Malauradament, avui en dia tenim molts assons, moltes fresses. Tenim fresses amb els mitjans de comunicació, amb les xarxes socials, amb el que passa al món, a la feina, sembla que no podem parar. I és molt important parar-se, estar en silenci i escoltar el que des de l'altre cantó, des d'un altre cantó et puguin voler dir. No? Aquests moments de silenci et porten pau interior, però sobretot l'oració el que et porta és una fantàstica arma per protegir-te contra aquests mals externs, que teòricament no els hauries de portar tu.
La processó manté intacte el seu ordre tradicional. Els manaies, els improperis, els estaferms, tot plegat culmina amb un dels moments més emotius, el cant de la salve a la plaça, que posa el punt final a una vetllada que va molt més enllà d'un acte religiós. És una herència que passa de generació en generació i que cada any es manté viva gràcies a la implicació del poble.
D'alguna forma, la processó del Dolors de Besalú, la congregació del Dolors de Besalú, no deixa de ser un pal de paller de l'espiritualitat col·lectiva de tota la Vila Comtal de Besalú, però també dels pobles al voltant, perquè hi ha molta gent dels pobles al voltant que hi creu i que és congregant de la congregació. I, per tant, silenci, tradició, emoció, espiritualitat, totes aquestes paraules reflexen una mica el que és el Dia del Dolors a Besalú, el quinari previ i sobretot la processó del Dolors de Besalú.
Enguany, mossèn Miquel Oliveres i Coll serà el prior en un gest de reconeixement del poble després d'una dècada com a rector de Besalú. Succeirà en el càrrec el besaluenc Josep Guix. Durant la processó del divendres també es podrà veure la Vera Creu, un dels símbols més importants de la congregació. Els actes començaran a les 9 del vespre i s'allargaran fins ben entrada la nit. La de Besalú és una de les processons més importants i autèntiques que se celebren actualment a Catalunya.
Anem acabant els 5 minuts més per avui. Gairebé 600 alumnes de tercer de primària de les escoles de la Garrotxa han participat al Rodajoc d'Olot. Els participants han pogut compartir experiències amb altres alumnes d'altres centres i han jugat a jocs tradicionals durant tot el matí. A més, totes les activitats han estat dirigides pels alumnes de l'Escola Pia.
Recuperar els carrers com a espai de joc i afavorir la imaginació dels més petits. Aquest és l'objectiu del Rodajoc que s'ha dut a terme aquest dimecres al pavelló Firal d'Olot i que ha comptat amb la participació de 574 alumnes provincials provinents de diferents escoles de la comarca. La idea és poder acostar els nens i nenes de tercer de primària d'aquests centres als jocs tradicionals de carrer, cooperatius i des d'una vessant no tan competitiva. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona, explica que és una activitat que fa anys que perdura en el temps perquè agrada molt als alumnes i també als docents.
Ens sembla fantàstic a través d'aquesta dinàmica que avui ho comparteixen, però que també els serveix d'excusa per poder-ho treballar doncs, a les seves escoles, va molt bé perquè aquests jocs perdurin, perquè són jocs que tenen aquesta mentalitat d'un joc cooperatiu on tothom ha de sumar esforços per aconseguir aquest objectiu final. I ens sembla que és una manera fantàstica de que ho descobreixin, perquè segurament doncs, a partir d'aquestes matinals, a partir d'aquestes experiències, molts d'ells els podran incorporar com a model de joc en hores del pati, per exemple, o quan es troben amb amics, amb amigues, i per tant doncs, pensem que és molt positiu que aquests jocs es puguin anar treballant i puguin perdurar.
Aquest projecte permet als alumnes poder construir els seus propis jocs utilitzant l'enginy i el treball en equip. A més, el fet de poder-se relacionar amb altres alumnes d'altres centres fa que construeixin relacions personals entre ells. En concret, hi han participat alumnes d'Olot, Sant Joan les Fonts, Besalú, la Vall d'en Bas, les Planes d'Hostoles, les Preses, Sant Feliu de Pallerols, Sant Jaume de Llierca i Santa Pau. En Marcel, de l'Escola Pia, la Vinta, de l'Escola de Sant Roc i l'Ònia, de l'Escola la Bòbila de les Preses, expliquen quins són els jocs que més els han agradat.
En dos files i cadascú té un cono i has de córrer i ficar el cono a un aro i després corres a la fila i li has de xocar a la mà a un altre i l'altre surt amb el cono a ficar una altra vegada un altre aro.
Que quan a mi m'han tret la pilota, doncs he tret una mà, després m'ha tornat a entrar, he tret les dues mans i m'he posat d'esquenes i després m'ha entrat un altre cop i m'he quedat amb una mà. I després he set forat negre.
També m'ha agradat ha set futbol xinès i hem jugat avui del camp aquella manta que s'aixeca i el futbol xinès.
Igual que en altres edicions, els alumnes de cicles formatius d'esports del PFI, de l'FP de grau bàsic i servei comunitari de l'Escola Pia d'Olot s'han encarregat de dirigir i dinamitzar les diferents activitats.
Doncs fins aquí els 5 minuts més d'aquest dijous. Demà hi tornarem, com sempre, a partir de les 8 per explicar-vos què és notícia a les nostres comarques. Que passeu un bon dia.